Són les 10 i 16 del matí, com dèiem, estem fent tertúlia avui amb la Sara González, l'Alejandro III, el Marc Grau i el Jaume Barberà, i també afegim a aquesta hora del matí doncs el Miguel Perlado, que és psicòleg, expert en sectes, el Jordi Morera, professor d'antropologia a la Universitat Rovira i Virgili, el David Massaguer, que és periodista, que ha conegut de primera mà casos de joves catalans radicalitzats, i també la nostra companya, la Cristina Solies, que coneix de prop Estat Islàmic, ha parlat, de fet, amb alguns dels seus membres en els seus viatges que ha fet a Líbia i a l'Iraq en les seves cròniques informatives. Però la pregunta que començàvem a llançar aquest matí... Miguel, per cert, molt bon dia.
Bon dia.
Dit a vostres noms, us he saludat també. Jordi, David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas els tenim via telefònica. La pregunta que ens fem a primera hora del matí, Miguel, és el fet de com van poder captar l'imam, no? Segons tot apunta que així és, un grup de joves per convertir-los en terroristes. Ens ho preguntàvem abans, joves catalans que viuen aquí, que aparentment estan integrats, com poden fer aquest clic, aquest canvi?
Clar, quan passen aquestes situacions... el nivell d'angoixa és brutal, amb la qual cosa sempre busquem algun tipus d'explicació racional per tal de donar compte de què és el que passa a la ment d'aquests joves, no? Una de les metàfores més extesa, evidentment, és la del rentat de cervell, no hi ha cap mena de dubte, no? És una realitat que sí, que es pot produir, però que no explica, diguem, el 100% del que passa, eh? I a mi m'agrada bastant, perquè no sé si en teniu coneixença o no, d'un breu assaig que va escriure un poeta alemany que parlava dels perdedors radicals, no? Aquestes persones que van acumulant tot un sentiment d'odi i de sentiments molt negatius, i que és un procés molt intern i molt silenciós i molt difícil de detectar, i que el màxim exponent seria l'islamisme radical, però que no hem d'oblidar que tenim altres situacions prototípiques. Als Estats Units, per exemple, la situació de l'extrema dreta i dels grups d'odi racial és un problema més important, potser, en quant a freqüència, que no l'islamisme radical, i tampoc hem d'oblidar que els recursos que fan servir els islamistes radicals surten també d'Occident, és a dir, que som nosaltres qui hem oferit, diguem-ne, els recursos, no tan sols virtuals, sinó també armamentístics, etc., perquè despleguin tot això. Llavors, el procés, diguem-ne, d'adoctrinament, innegablement, és una de les claus del procés, no explica tot, i aquest adoctrinament ha de tocar una fibra molt sensible a la persona, que és aquest sentiment de ser un perdedor radical, de que mai podré arribar allò que tanta gent sembla que està assolint i està gaudint, no?
Jordi, perquè també una de les preguntes que ens fèiem és a dir, què els hi podia oferir aquest imam com per arribar a captar-los i a fer-los fer una acció tan, vaja, tan boja com la que van acabar fent?
Bueno, a part d'evidentment influir-los d'una manera concreta perquè deixessin la seva vida aparentment ben estructurada per poder-se llançar en aquesta bogeria, la veritat és que potser caldrà encara donar més pistes a partir del que coneixem de l'entorn d'aquests joves, no? Però més enllà de la possible influència que pugui haver tingut aquesta persona, jo crec que és bo dir-ho en aquests moments, no? Tot i que encara estem pendents en molts detalls, no? Dir-ho en tant que imam, sinó en tant que persona més gran que ells, i poder-los influir, i per tant, evidentment, jugant en el seu rol d'autoritat religiosa, però no pròpament ni dins de la mesquita, com s'ha dit, per dels membres de la comunitat, sinó en altres àmbits, que hagi arribat a fer-los entendre que podien fer una cosa gran. Ahir, llegint l'auto del processament, feia referència a una certa, com es diria, una certa il·lusió a poder pensar que aquests joves poguessin haver fet una acció que quedés en la història, no? Per tant, cal pensar fins a quin punt on té la sensació de que, no sé si en tant que perdedors, no? Perquè potser el perfil d'aquests joves en aquest cas concret doncs no regeix tant com ha estat en altres parts d'Europa en altres moments, com és que poguessin pensar que fer una cosa tan important com aquesta, deixar una petjada tan important a la societat que els havia acollit, serien capaços de poder, diguem-ne, reconstruir una identitat, una identitat que els hi fes més positiva del que tenien en aquest moment, sabent que no partien d'una situació, diguem-ne, de marginació o d'exclusió social, sinó doncs al contrari, no? Una capacitat d'haver pogut haver-se situat dintre d'un context com era el de la societat ripollenca d'una manera clara i ben estructurada, vaja.
Però ells són conscients, quan deixeixen tirar aquestes accions endavant, que molt probablement acabaran, doncs, morint?
sí, perquè probablement això forma part, diguem-ne, de l'acció i de l'objectiu final, perquè què millor que poder, diguem-ne, donar la vida per fer una acció que quedi al llarg de la història. Clar, imagineu-vos el grau de sentiment que podien haver arribat aquests nois, en els quals, sense partir, torno a insistir, sense partir d'una situació, diguem-ne, d'absoluta anòmia, d'absoluta desvinculació en la societat, haguessin d'entendre determinats discursos que, a través, s'entén que això és el que d'alguna manera s'està parlant, no? A través de l'influència d'aquesta persona que jugava com imam a una de les dues mesquites, poguessin arribar a entendre que valia la pena arriscar la vida per fer això. Jo recordo les imatges dels primers moments, aquella, diguem-ne, aquella infantilitat a l'hora de poder-se presentar en aquell vídeo abans de ser abatuts a Cambrils, en els quals semblava que estiguessin intentant atemorir en tant que portaven un xalec que era fals, però que a l'hora de la veritat no tenien cap mena, diguem-ne, de capacitat per accionar, com malauradament hem pogut veure en altres casos arreu d'Europa. Recordeu aquelles imatges dels moments posteriors a l'atac a Charlie Hebdo, en què es veien aquelles persones que semblaven que havien rebut una formació militar, que estaven ben armades, ben preparades, i en contra d'aquestes imatges veure aquests joves tan desvalguts, disculpem-me que utilitzi aquest concepte, no? Desvalguts del punt de vista de coneixement què és el que hem de fer, i la desesperació com a darrer sentiment.
Sí, que és una mica el que abans també intentava jo també transmetre, no? Aquesta desesperació que té a veure també, no?, amb aquesta vivència de perdedor radical, en el sentit d'aquesta identitat que no s'hi pot arribar a construir d'aquesta forma que Occident planteja, no? I és en aquesta tensió identitària que, francament, el procés adoctrinant té èxit, no? Perquè no és un procés màgic ni miraculós, ni que hi hagi un home que estigui fent alguna cosa ben misteriosa en un despatx o en una furgoneta o allà on sigui, sinó que és un procés que es basa en un vincle emocional i de confiança, i almenys jo per la gent joves que he vist en procés d'adoctrinament i de captació jihadista a nivell judicial i a nivell de jutjats, veus que hi ha aquesta falla identitària, no? I que funcionen molt dissociadament, és a dir, que poden funcionar, normalment, ara mateix estem aquí i qualsevol de nosaltres estan pensant en altres coses, les compres que ha de fer després, que si ha passat no sé què a casa, podem dissociar-nos per fer la feina que fem, no? En aquest tipus de situacions aquesta dissociació és molt més massiva i funcionen en paral·lel, no es toquen aquestes dues parts, i quan es toquen, sí, surten les espurnes, evidentment, no? I sí, clar, que finalment també hi ha un efecte mediàtic, no?, d'assolir el seu minut de glòria, però al final són predadors, que han mort, no? Llavors el que finalment comuniquen és que, aquest eslògan d'Al-Qaeda, no?, de que ells van a gloriar la mort, no?, i nosaltres perseguim la vida, llavors ells guanyaran perquè, a fi de comptes, ells idealitzen la mort, no?, i aquest és un dels recursos i dels temes que és més difícil, segurament, per cossos policials, etc., d'identificar i de senyalar, no?, perquè és un camí molt, molt sinuós i molt... molt
jo crec que encara ens queda prou per poder conèixer una mica la vida anterior d'aquests joves, sobretot perquè el que insistia jo, no? O sigui, el que es tracta és de nois que han estat ben vinculats amb el seu context social, que no s'ha produït aquest procés de dissociació, no? Que no han estat, diguem-ne, allunyant-se ni han trencat amb els seus vincles familiars i d'amistats en el poble, que s'hagi pogut igualment interioritzar tota aquesta lectura, i que se l'hagi provocat, diguem-ne, després prendre aquesta decisió tan forta.
Deixa'm plantejar una altra pregunta. Com pot ser que en una cel·la integrada, no?, per tanta gent, per 12 persones, no hi hagi ningú que en cap moment tingui un punt de tirar-se enrere o de donar-se'n o de dir, ostres, estem a punt de fer una cosa que és molt forta i jo me'n despenjo? És a dir, com pot ser que els 12 vagin fins al final?
És interessant aquesta pregunta, perquè hi ha aquest efecte de retroalimentació grupal, clar, el perdedor radical, com deia aquest poeta, no?, que m'agrada molt aquest assaig, us ho recomano, diu, clar, contínuament està projectant cap enfora, no? Si jo sóc un perdedor, ha d'haver algú que em faci sentir així, no? O potser sóc jo el perdedor. Llavors, l'única solució que té és fusionar la destrucció i l'autodestrucció. És a dir, destrueixo a la gent perquè són uns perdedors, llavors sobren, però finalment jo també em destruiré perquè jo també he demostrat que jo no sóc ningú, no? Llavors, clar, si després hi ha un efecte de ressò grupal, hi troba, diguem-ne, el punt per enganxar-se i per retroalimentar-se grupalment. És que no ens quedem amb la idea de són els islamistes radicals que són molt radicals, eh? Sí, però és que tenim altres situacions de radicalitat que les tenim quotidianament. Tenim radicalitats positives, de gent que es fanatitza amb tecnologia o amb altres gadgets o amb altres coses i t'estan donant la vara tot el dia, i tenim l'extrem negatiu de gent que s'hi radicalitza políticament, ideològicament, i és un ampli ventall de situacions que tenen a veure amb un estat mental que, ens agradi o no, ens caracteritza a cadascú de nosaltres i que tenim a Occident, no tan sols allà fora. Llavors, quan passa alguna cosa així, normalment busquem l'enemic a fora. Són aquells que són perillosos, són aquells que hem de combatre, són aquells que hem de limitar policialment. Jo no ho dubto, que s'han de prendre mesures policials, etc, però és que no oblidem les que tenim també entre nosaltres. I penso, per exemple, en altres situacions, torno a insistir, d'extrema dreta, de joves radicalitzats en grups d'extrema dreta o de banda juvenils o d'altres situacions que lliguen molt amb això.
Deixa'm preguntar-li al David Massaguer, que és periodista, que ha conegut de primera mà, doncs, com deien, casos de joves catalans radicalitzats. Estat Islàmic busca un perfil específic a l'hora de captar els seus nous integrants, David?
Bé, quan es tractava de captar a combatents estrangers perquè anessin a zones de conflicte com Síria o l'Iraq, buscava combatents, però va haver un moment, en el moment 2000, sobretot 2014, que va ser quan Estat Islàmic va proclamar el califat, que buscava fins i tot determinats perfils, diguéssim, laborals per poder gestionar el califat i les diferents administracions i les diferents àrees. Per cometre atemptats i per matar o per combatre qualsevol persona és vàlida, i per tant organitzacions terroristes com Estat Islàmic no tenen un filtre en quant a aquest perfil.
Cristina.
No, jo més volia apuntar que en el cas d'aquests joves dels atemptats de Barcelona i Cambrils, són gent jove i se'ls capta a través de la religió. Per tant, entre ells també es retroalimenten, que en el moment en què tenen dubtes o que poguessin manifestar un dubte, estaríem posant en dubte la religió. I per ells, i això també ho hauríem de veure des d'ulls orientals, perquè nosaltres estem molt acostumats a veure-ho des de la nostra visió occidental, però, clar, nosaltres veiem que aquestes persones moren. Com pot ser que estiguin disposades a morir? Però hem d'entendre que per ells no moren. Són gent que se'n va al paradís, que tenen tota una ideologia al darrere, hi ha unes verges que els esperen, passen a millor vida. Llavors, tota aquesta grandesa està vertebrada a través de la religió. Digues.
Perdoneu, estem parlant en termes d'ideologia, no estem parlant en termes de religió.
Sí.
La religió en aquests casos s'està demostrant simplement que és una pàtina.
Això us volia preguntar, quin és el pes que té la religió, no?, en tots aquests casos?
Justament, no és un tema...
Evidentment.
Espera, Miguel, que estem sentint el Jordi.
Ai, disculpa.
Digues, Jordi, digues.
Ah, no, perdoneu, no volia tampoc interrompre. Però, no, aviam, no en parlem d'escatologia religiosa per poder justificar la mort o per poder justificar l'ús de la violència. O fins i tot, diguem-ne, parlar del concepte de jihad. Aquestes persones estan pervertint. Això et podria dir qualsevol musulmà amb una mica de...
Totalment d'acord.
Amb una mica de coneixement. Estan pervertint.
Sí, el problema és que la interpretació del Corà és tan àmplia que hi ha gent que és capaç d'utilitzar certes interpretacions per, evidentment, fer una interpretació totalment errònia i condemnable.
Per això és important que nosaltres siguem curosos en aquest sentit i sense ànims de defendre cap mena d'interpretació de l'islam, perquè certament no ens competa a nosaltres, en tant que no musulmans. Almenys sí que sabem veure la ficció que hi ha darrere d'aquest ús malintencionat de la lògica religiosa. Clar, és evident que a uns joves que formen part, diguem-ne, d'una cultura, que formen part, diguem-ne, d'una tradició en la qual... d'origen rifeny, no ho oblidem, i això també és un element que m'imagino que s'haurà d'incorporar en l'anàlisi que fem, que està amarada, certament, d'aquesta tradició religiosa, i hagin tota una sèrie de formes que siguin legitimades en virtut del que diu la religió. I clar, en aquest sentit, el paper de l'imam, el paper de la persona que s'ha aprofitat d'aquesta autoritat per poder influir sobre els joves, sabent, per altra banda, i això són estudis que hem fet al llarg de tots aquests anys, que els imams amb els joves no connecten gaire, primer perquè tenen una edat diferent i perquè formen part, diguem-ne, del grup de referència dels pares, que són els que creen les mesquites. En aquest cas, jugant de forma perversa en aquesta influència, els ha pensat i els ha fet pensar que això era un bé i això era una obligació, un deure religiós. Llavors, a partir d'aquesta lògica, és el que d'alguna manera tal com estàvem comentant, no només un té la sensació de poder construir un relat en tant que perdedor i, per tant, en tant que víctima, però al mateix també orgullós de poder fer quelcom per poder desenvolupar l'islam i per poder fer triomfar les idees de l'islam, sinó que, a més, és quelcom que un pot reconfortar i pot fer que, a nosaltres, certament bastant complex d'entendre, doncs es pugui arribar, diguem-ne, al darrer sacrifici, que és donar la vida per una idea que per nosaltres ens sembla absolutament fora de lloc, però que pot tenir una certa lògica en compte. No ho estic justificant, simplement ho estic intentant explicar.
Però
Alejandro,
però és que aquest sembla que és el punt fonamental, al final. És a dir, ens dona molt de por parlar de religió en aquests casos, però al final és la religió, una malinterpretació de la religió, la que fa que aquest cas de sentiment de perdedor radical que es dona en altres àmbits, en altres societats i en altres països, que evolucioni cap a una, diguem-ne, violència brutal, a la diferència és aquesta glorificació de l'amor, que és una malinterpretació de la religió, però al final és la religió l'element fonamental, la malinterpretació de la religió, però és la religió la que fa aquest punt diferenciador. I ens dona una miqueta de por perquè no volem, lògicament, criminalitzar tot l'islam, que no té res a veure, és només una part. Però l'element fonamental, el catalitzador, és aquest ús de la religió. I tenim molt de por en parlar d'això.
Alejandro, amb un cas que ens agafa relativament a prop, passa que el lloc ideològicament a molta distància, no? Millán Astray i Viva la Muerte. Quan crida Viva la Muerte, Millán Astray, creador de la religió espanyola, ho fa no amarant-se cap lògica religiosa, però després acaba justificant, dient que la valentia que porta els soldats a la mort està glorificada per Déu, que sap quin és el costat dels bons. És la mateixa lògica.
Doncs també religió. El seu argument és religiós, en aquest cas cristià, però mal interpretat, lògicament, però religiós.
Sí, justament. És aquesta manipulació que d'alguna manera es planteja. I la pregunta que ens hauríem de fer, en tant que analistes d'aquest tema, i sobretot, diguem-ne, com a part d'una societat que en aquest moment s'ha vist ferida molt clarament per aquesta manipulació, com és possible, millor dit, com és possible poder intentar evitar que això es passi? És a dir, en el cas concret de la nostra realitat, la Catalunya, aquestes formes d'interpretar l'islam tenen o no tenen presència, són molt més importants que les altres, són contestades. Estic segur que molts musulmans a casa nostra, la gran majoria d'ells, ens estan dient que això no és així. Però malgrat tot, la força que tenen aquests arguments, i amb això segueixo el fil d'aquesta lògica dels perdedors radicals, és tan potenta que segueix sent un element justificatiu. I per tant haurem d'entendre que ja aquí s'ha de fer una feina molt important, també des de la lògica, no només estem parlant del tema social, que és molt important, ja sabem, sinó també des de la interpretació de les formes concretes d'un islam, que d'alguna manera cedigui en el que és el fet de viure a casa nostra. Això crec que és una tasca important a fer, i espero que en els propers mesos, els propers anys, en tinguem, evidentment, més proves i més formes en les quals això...
Sembla la tasca més important.
Jaume. Jordi,
no sé si has vist avui un article que publica La Vanguardia sobre el que passa en una escola de preescolar d'una localitat de Flandes.
En aquesta
escola de preescolar estan molt preocupats per la conducta que han observat en alguns dels nens d'educació preescolar d'entre 3 i 6 anys, que segons un informe intern que ha sortit a la llum, podrien estar exposats a influències islamistes. Què fan aquests nens? Doncs, el document relata en detall la seva actuació i explica que els nens reciten versos de l'Alcorà, estem parlant de 3 a 6 anys, al pati del col·legi, deixen d'anar a classe els divendres, que és el dia, com sabem, sagrat dels musulmans, i rebutgen donar la mà a les persones del sexe oposat. Com interpretes això? De 3 i 6 anys.
Jo, mira, intentaré llegir-ho perquè és un tema que m'interessa moltíssim. M'agradaria saber, en tot cas, si quan aquests nens estan cantant un fragment de l'Alcorà o estan cantant la Fatia, que és propi de llegir i aprendre des de l'inici, o estan cantant alguna cançó en la qual es parla sobre les beldats de Déu, i si això es pot considerar més que un joc infantil, un indici de radicalització.
Home, també deia en aquest mateix estudi que, per exemple, feien degollacions simulades, que és que amb el dit polze feien amb els altres nens que els degollaven. Per tant, l'alarma sí que hi és.
És evident que és una qüestió que, evidentment, dona molt a... té moltes arestes, una qüestió de la qual s'ha de parlar des de molts punts de vista. Un d'ells és ara també el que apuntava la Cristina i el Jaume, aquest notícia que sortia avui a La Vanguardia, que explicava doncs, el comportament d'aquests nens en una escola de Bèlgica. I mira, de portar una miqueta llum a totes aquestes preguntes que ens estan fent aquests últims dies de com pot ser que hagi passat això amb uns joves que viuen al nostre país i que hi viuen des de petits i que, per tant, són catalans. N'hem parlat amb el Miguel Perlado, el Jordi Moreres, el David Massaguer. Moltes gràcies a tots tres. També a la nostra companya, la Cristina Solies. I, evidentment, aquí hem d'acomiadar la tertúlia, Sara González, l'Alejandro III, el Marc Grau i el Jaume Barberà, amb qui hem compartit aquest matí de dijous. Són les 10:36. De seguida que tornem a ser aquí, però canviem radicalment de qüestió. Parlant de cinema, parlant de Tadeu Jones 2, aquesta estrena que arriba demà als cinemes, i després, recordareu, els dijous que hi ha, doncs el Roger Coma. Roger Coma resolent els vostres dubtes, i després a Judit Nederman, amb qui sortirem de festa. De moment, però, fem una petita pausa.
El perquè de tot plegat.